perdí el paradís i abraçat el gran...
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta, el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 22 de setembre, comencem una nova setmana i m'agradaria fer-ho, com ja vam fer a principis de la setmana passada, amb una mirada internacional. I és que des d'aquest dissabte està en marxa a Nova York l'Assemblea General de les Nacions Unides, que enguany celebren 80 anys. Aquesta assemblea és una setmana de reunions en què es pretén abordar les crisis globals actuals, com ara les guerres, el canvi climàtic o les desigualtats socials. I entre els països que ha començat oficialment aquest dilluns, se centrarà sobretot en posar fi al conflicte armat de Palestina. Una de les solucions que hi ha sobre la taula és el que es coneix com la solució dels dos estats, és a dir, dividir el territori en un estat palestí i un estat israelià, com ja es va intentar el 1948, és a dir, fa més de 70 anys. Una mesura que en aquell moment Palestina no va acceptar perquè considerava que el repartiment no era just. Per tant, s'haurà de veure com evoluciona la negociació, quines altres solucions hi ha sobre la taula, què s'acaba decidint i com ho entomen al final els dos actors principals del conflicte, que són Palestina i Israel. El president de Palestina participarà al debat de manera virtual, per videoconferència, tal com va aprovar divendres l'Assemblea General, després que els Estats Units, fent ús del seu dret a veto, negués el visat al president palestí per assistir presencialment a la reunió. De moment, aquest cap de setmana, el Regne Unit, Austràlia, el Canadà i Portugal han reconegut oficialment l'estat de Palestina i ara ja són més de 150 els que el reconeixen. A més, es preveu que altres països s'hi sumin al llarg de l'assemblea. A part del conflicte armat a la Franja de Gaza, però al llarg d'aquesta setmana el debat de l'Assemblea també abordarà l'Agència d'Acció Beijing Més 30, que té per objectiu aconseguir la igualtat de gènere i defensar els drets de les dones i les nenes de tot el món. S'abordaran mesures per minimitzar els efectes del canvi climàtic i es debatrà sobre els reptes de la seguretat en el camp de la intel·ligència artificial i el desplegament desigual d'aquesta nova eina arreu del món, entre d'altres. Per tant, els líders dels diferents països que integren les Nacions Unides tenen per endavant una setmana important de negociacions que esperem que aprofitin per posar fil a l'agulla i trobar solucions efectives en tots aquests àmbits que hem comentat. Perquè no ens oblidem que, a part de debatre, també cal ser resolutius i a vegades d'aquestes cimeres en surten poques solucions efectives. I després d'aquest petit apunt anem entrant en matèria fent un repàs del que tindrem aquest dilluns al programa. Avui començarem amb una classe de geografia sobre les depressions ibèriques de la mà del nostre biòleg Sergi Corral, el guaita que tenim, i a la segona part del programa inaugurarem una nova secció, els secrets de la cuina, amb dues dones que se'ls coneixen tots, la Joina i la Remei. Amb elles parlarem de receptes i de tot el que cal tenir en compte perquè ens surtin d'allò més bones. Avui també ens acompanyarà el DJ Bigut amb el seu Mundo Sonoro i l'artista Roser Martínez amb la píndola Això va de creativitat. Abans, però, d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giné. Bon dia, Lali. Què ens diu l'actualitat d'avui? De què parlarem?
Bon dia. Home, de què hem de parlar?
De què hem de parlar? Què ha passat aquest cap de setmana?
Què ha passat aquest cap de setmana? A part de ploure.
Exacte, a part de ploure.
A part de ploure i tronar, que Déu-n'hi-do. Doncs la Festa de la Sal. Que gràcies a Déu, el gruix d'activitats eren dissabte, i dissabte sí que el temps va respectar. Per tant, doncs parlarem de com ha anat aquesta Festa de la Sal.
I com ha anat aquesta
doncs,
festa?
Doncs estupendament bé, aquesta 28a Festa de la Sal, amb l'ofrena de la sal, les danses tradicionals, el Ball del Drac, són les activitats estrelles cada any, per tant, aquesta vegada no va ser menys. I la festa, podem dir que va comptar amb la presència dels representants de l'Associació de Museus Marítims de la Mediterrània, que recordem, estaven fent el fòrum, les jornades de la Mediterrània, i també l'ofrena de sal, en aquest cas, van a càrrec dels municipis de Cardona i de Paiporta, que eren els municipis convidats en aquesta ocasió. Per tant, ampli desplegament d'aquesta 28a Festa de la Sal, però hi hauran més cosetes a l'informatiu. Parlem també de Salvador Feliu, Enric Casadevall, Rafael Guillot i Manel Montià, que han rebut aquest diumenge al Folí les plaques d'homenatge per la seva contribució a la Festa de la Sal.
És a la dir, Festa de la Sal.
Encara va lligat, eh? Les plaques d'homenatge són, diguéssim, que formen part d'aquest acte que ha clausurat la 28a edició de la festivitat. I també es va presentar un receptari dedicat a la cuina de pescadors, tot relacionat al peix,
pescat.
Molt bé. I vinga, continuem parlant de la Festa de la Sal, perquè ja
és el monotema,
és el monotema. Sí que sí, tinc altres temes, però de moment encara no arriben. Passa que l'Escala ha celebrat aquest dissabte la 28a trobada de vela llatina, que també forma part del programa de la Festa de la Sal, en una jornada que ha posat en valor el patrimoni marítim i la navegació tradicional. Per tant, doncs,
s'estava intentant, no?, que fos patrimoni immaterial de la UNESCO.
Correcte. Veurem doncs com ha anat tot aquest inici del procés. És un procés complicat que després...
Sí, llargs, sobretot llargs,
exacte. Val, ara sí, en successos. Cau una casa a l'Avinguda Montgó després que uns operaris fessin proves dels materials de construcció, s'hi havien detectat desperfectes ara fa uns mesos i es patia per l'estat de l'edifici. Doncs, bueno, finalment ha caigut. No hi ha hagut ferits. Ho hem de dir claríssim, no hi ha hagut ferits, només que s'ha ensorrat la casa, que efectivament doncs no estava en condicions l'estructura.
No, clar.
I els esports, parlarem de l'Escala, que ha perdut el liderat de la Tercera Federació. Vaja, després de cedir per 2-1 al camp de Manresa, la primera derrota i els primers gols en contra encaixats. Mala notícia, doncs,
per el
Futbol Club l'Escala. La bona notícia és a nivell esportiu, ens arriba amb la victòria individual del palista Iker González, amb tenis taula, amb la selecció catalana contra el Letònia.
Una mala notícia, però de bona.
Una de cal i altra d'arena, no?, que diuen, que solen dir. Bueno, doncs el futbol no ha pogut ser, però el tenis taula, doncs sí, perquè, escolta'm, que nosaltres som especialistes en tenis taula. Jo no,
a l'escala.
A l'escala sí.
Sou especialistes en tenis taula. Doncs vinga, apostem pel tenis taula.
Vinga, exacte.
I què més? Ens queda el temps,
l'agenda d'activitats i el temps. Avui tenim el meteoròleg de vacances, però tenim un altre meteoròleg de reserva que ens diu que Seguirem amb núvols abundants, possibilitat d'algun plogim al llarg del dia, especialment durant la tarda, perquè ara doncs, no sembla que tingui moltes ganes de ploure.
Està molt clar el cel avui.
Està molt clar, però pot ser que la tarda es torni a embolicar, tarda-nit. Després, previsió ja de cara a demà, seguirem també amb temps insegur, amb núvols abundants, encara amb possibilitat d'alguna pluja feble, més probable durant la tarda-nit altra vegada, doncs, després de dinar. Per tant, tindrem, i això sí, la sensació de temperatures a la baixa.
Està baixant una mica la temperatura. Aquest matí feia fresqueta.
Aquell estiuet de la setmana passada, sí, doncs ja no.
Ja
ara passem a l'hivernet.
Bueno, la tardor, l'Ali. Estem a la tardor. A més, clar, ara ja hi som oficial, no?
Perquè això que l'altre, és que això no s'entén. En fi.
Però sí, vull dir que ara hem entrat ja
oficialment
a la tardor.
Estem a la tardor, per tant, home, que es noti una mica.
Exacte.
Ja, perquè si hagin d'entrar a la tardor amb 40 graus, pues, tampoc no té gràcia el tema. Vale,
exacte.
Doncs això.
Doncs molt bé, gràcies Lali, ens amplies aquesta informació.
Exacte.
Al punt de la 1.
Al punt de la 1, allà estarem.
Escalena l'Aigüera, 30 anys a Ràdio L'Escala. El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Guaita, què tenim? Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts un dia més al Guaita, que tenim aquest espai on descobrim el nostre entorn de la mà del nostre biòleg i meteoròleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona. Doncs mira, fa poques setmanes es van començar els col·les, no?
Sí, sí,
doncs
sí.
Avui portem la primera lliçó de geografia d'aquest curs 2025-2026.
A veure, i de què parlarà aquesta lliçó de geografia?
Doncs de les depressions ibèriques.
Depressions ibèriques, què és això? Explica'ns-ho.
Va, et començaré una mica desmuntant el panorama, perquè parlem de depressions, que és una zona còncava, de relleu, enfonsat, etc. O sigui que, doncs, Espanya és el segon país d'Europa amb l'altitud mitjana més alta.
Amb l'altitud mitjana més alta, i això són al voltant d'uns...
660 metres sobre el nivell del mar, només superat per Suïssa.
Carai, o sigui, som el segon país d'Europa més alt, podríem dir.
Exacte, més alt. Ara bé, darrere d'aquest territori i d'aquesta alçada s'amaga un territori ple de grans depressions i també zones relativament planes, que avui les posarem en el mateix sac.
Per tant, avui és d'això del que parlarem, eh? No parlarem sí. dels pics més alts, sinó de les zones més baixes.
Exacte, depressions i planícies, que són fruit de la combinació entre les diferents orogènies, pels de l'ESO és allò el procés de les muntanyes,
vale.
I també l'acció dels grans rius, amb el seu poder erosiu.
Que van creant aquestes zones planes.
Socavant el terreny i van creant les planes i les depressions. A la península Ibèrica podem distingir dues grans depressions o valls.
Quines són aquestes?
La de l'Ebre i la del Guadalquivir.
Dos grans rius.
Dos grans rius. I com a planícies interiors de la península Ibèrica, la gran meseta central, que es divideix en la submeseta nord i a la submeseta sud. A la submeseta nord transita el riu Duero i a la submeseta sud transita el riu Tajo.
Ja ens han sortit tots els rius, eh?
Ja ens han sortit tots els rius. Perquè associem també que depressions això van associades als cursos dels rius. Comencem amb la que ens toca més de prop.
Sí, comencem amb la Vall de l'Ebre.
Sí. Mira, la Vall de l'Ebre queda compresa entre els Pirineus, orientats d'est a oest o de oest a est, depenent per on els miris, si comences per Euskadi o comences pel Cap de Creus, i el sistema ibèric, que té una orientació diferent.
A veure com està orientant.
Té una orientació nord-oest, sud-est,
en diagonal. Així en diagonal.
En diagonal. Al mig queda com un triangle, ens fem la idea que queda com una espècie de triangle, no?
I aquest triangle és la Vall de l'Ebre.
Aquest triangle és la Vall de l'Ebre, que al nord topa amb la part més oriental de la serralada cantàbrica, que justament és on neix el riu Ebre, el Tocampó, i acaba desembocant formant el Mediterrani, formant el delta de,
de l'Ebre.
Aquest espai tan especial, eh?
Sí, jo recomano sempre aquella cançó dels Quicos, que deia que l'Ebro nace en Reynosa i passa por el Pilar, i aquí en l'Ebre queremos que desemboque en el mar.
Ens veia la classe de geografia allà tota resumida.
Tota resumida. No, us l'he recitat més que cantat, eh? Perquè si no començaria amb temporada malament. Aquesta Vall de l'Ebre té una superfície d'uns 40.000 quilòmetres quadrats.
Déu-n'hi-do.
Una altitud mitjana de 200 metres sobre el nivell del mar. Baixet.
Mm-hmm. És baixeta, sí, sí, baixeta. Ja estem parlant de depressions, de zones.
Exacte.
Baixetes.
Inclou les comunitats de Catalunya, el País Valencià, Aragó, Navarra, La Rioja, Euskadi, Castella i Lleó i Cantàbria. Passa. Mm-hmm. Tot això, podríem dir que entren dintre aquesta unitat de terreny. La Vall de l'Ebre va començar a formar-se fa uns 60 milions d'anys.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, eh?
Sí. A l'inici de l'època que coneixem com el Cenozoic, l'època geològica. Per què? Perquè en aquella època és quan va tenir lloc la orogènia, aquesta formació de muntanyes, que és l'orogènia alpina. Mm-hmm. Es van formar els Pirineus, es va formar el sistema ibèric. Quan la pluja va començar a transcórrer pels vessants d'aquests dos grans sistemes muntanyosos, va començar a erosionar el terreny, va començar a fer la sedimentació i va començar a formar el que diríem tota la vall del riu Ebre. En aquesta vall tenim un clima mediterrani continentalitzat.
A veure, què vol dir això?
Doncs mira, és un clima que té influència mediterrània perquè està tapat del Cantàbric per la serralada cantàbrica, per tant no podem parlar d'un clima atlàntic, sinó parlem d'un clima mediterrani on coincideix l'època càlida i seca a l'estiu, però al ser un terreny interior vol dir que hi ha més diferència de temperatura, hi ha més amplitud tèrmica, és un clima més continental. Hi ha moltes regions centrals, o en part de regió central, és un clima mediterrani continental semiàrid.
Semiàrid.
Perquè tota la regió dels Monegros hi ha llocs que cauen entre 280 i 300 litres per metre quadrat l'any, o inclús algun lloc menys, per tant és precipitació
molt
escassa. Vale? Quan cae per sota d'aquests 300 litres de per metre quadrat, Lleida té uns 314, 320 de mitjana, doncs per sota ja parlem de climes semiàrids.
I quines ciutats hi tenim en aquesta zona?
Doncs mira, si anem de baix cap a dalt, podríem dir, si anem de l'Ebre cap amunt, anem remuntant com els salmons, hi tenim Tortosa, Lleida, Fraga, Saragossa, Tudela, a Navarra, Logroño, Aro, Calahorra, Aro, o Miranda de Ebro, ja a la província de Burgos. Són les principals capitals, i és una vall on sobretot s'ha desenvolupat el sector agrari.
Amb quins cultius? Què hi tenim allà?
Tenim vinya, evidentment, la Rioja.
Evidentment, clar, sí.
És vinya. Tenim l'olivera, tota la zona del delta, amunt del delta Tortosa, a la plana de Lleida, i també el cereal de regadiu i de secà en alguns llocs. Actualment val a dir que amb aquesta implementació del cultiu de regadiu s'ha canviat una miqueta el paradigma, i a vegades ens sorprenem que passem amb el cotxe pels Monegros camí de Saragossa o camí de la Rioja i veiem els aspersors a tota canya funcionar. Bueno, són coses que han canviat de l'agricultura.
La mà humana, no?, que vol plantar coses allà on no toca a vegades.
Exacte, el paisatge és això, el paisatge és els sectors geològics que han generat i que desenvolupen el paisatge, els sectors biòtics i els factors humans.
Que segons la seva conveniència van
que intervenen. Un altre dels factors humans que ha intervingut en tota aquesta conca de l'Ebre i tota la vall de l'Ebre han estat els embassaments.
Clar, han canviat el curs d'alguns rius, també.
Han canviat el curs d'alguns rius i han modificat la sedimentació. I han fet que, per exemple, zones com el delta de l'Ebre, en vez d'anar avançant, te vagi retrocedint. Per tant, una altra modificació.
I això també faltarà, no?, la flora i la fauna, suposo, del delta.
També hi afectarà la fauna del delta. I una cosa molt interessant que ho vam descobrir en un guaita de la temporada passada va ser els Monegros i tota la vegetació adaptada que hi ha, curiosament, en aquest clima de sequedat, en aquest clima tan sec, àrid, continental i salí. Perquè és una vall sedimentària, tota la vall de l'Ebre, i no s'acumula sal de mar, sinó que s'acumula guix.
Guix. I d'on ve aquest guix?
De l'escorrentia de les muntanyes, del material de formació de les muntanyes, que amb l'evaporació i emporall forma aquestes estructures. I la vegetació que hi viu se'n diu vegetació gipsòfila, que no és un grup que canti coses mig flamenques, sinó un tipus de vegetació adaptada en aquestes condicions.
Molt bé, doncs ja hem vist la Vall de l'Ebre, saltem a la Vall del Guadalquivir.
Sí, Vall del Guadalquivir, anem cap al sud d'Espanya, al sud de la península, també coneguda per depressió bètica. Per tant, queda compresa entre les serralades bètiques, és allò de bètiques, penibètiques, subbètiques i
sí,
tota
sí,
la ristra...
Sí, quan estudiàvem geografia, eh?
Quan estudiàvem geografia, i al nord, per una serra també molt particular, que és Sierra Morena. Que Sierra Morena separa la submeseta sud del riu Guadalquivir, de la vall del Guadalquivir. El Guadalquivir neix sobretot a tota la vessant de la Sierra de Cazorla i tota la vessant més occidental de les serralades bètiques i transcorre tot això fins a desembocar a l'Atlàntic, a Doñana, al delta del Guadalquivir, també a les marismes, no? Entre la província de Cádiz i de Huelva. Té una superfície d'uns 35.000 metres quadrats, una longitud en línia recta d'uns 600 quilòmetres i una alçada mitjana de 100 metres sobre el nivell del mar.
Per tant, és una mica més baixeta que la Vall de l'Ebre.
Exacte. I una característica també particular que inclou únicament territori andalús.
Ah, mira, així com la Vall de l'Ebre estava repartida entre diferents comunitats, aquesta, aquí, tota exclusiva pels andalusos.
Exclusiva Andalusia. Aquesta vall també comença a formar-se en el Cenozoic, en aquell període que hem dit abans dels 60 milions d'anys, just coincidint amb l'orogènia alpina, que també fou la responsable de la formació de tot el sistema de serralades bètiques. Que les serralades bètiques comencen a Andalusia i acaben a Mallorca, a Balears. La serra de Tramuntana també està
també
considerada
una
com una serralada bètica. A partir d'aquí, i com va passar a la Vall de l'Ebre, tots els sediments aportats pel Guadalquivir i els seus afluents van acabar per definir tot el relleu i la sedimentació. La vall presenta un clima mediterrani més atlàntic a l'extrem sud-oest, o sigui, més atlàntic a la quan més a prop ens trobem de la desembocadura, amb una variació. Bé, ens hem dit que, o no ho hem dit, al Mediterrani, l'època aquí, al nostre Mediterrani, l'època plujosa és la tardor. Allà, l'època plujosa és a l'hivern.
Ah, hi ha un canvi.
Hi ha un canvi. Doncs més continentalitzat al centre i nord-est. S'inclou la famosa paella o sartén d'Espanya.
A veure, què és això de la sartén d'Espanya?
És el lloc on s'arriben les temperatures més elevades, al voltant d'Écija, tota aquella zona, fins a màximes que han arribat a superar els 47 graus, com fa uns anys a Montoro, que té el rècord absolut.
Allà ja estem tots bullits, Estem tots bullits.
Tots bullits.
I quines capitals hi ha en aquesta vall del Guadalquivir?
Doncs mira, Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén i Linares són les grans capitals d'aquesta vall. Evidentment, la vall del Guadalquivir també és una vall evidentment agrícola, amb cultius sobretot com l'olivera, allò d'aceituneros de Jaén, aceituneros
sí.
altivos, dime de quins són estos olivos, doncs això, el cereal i la vinya, perquè la vinya sobretot a tota la part baixa, a tota la part de Cádiz i de Xerès, de la dominació d'origen de Xerès, hi té moltíssima importància també.
Per tant, uns cultius semblants, els de la Vall de l'Ebre?
Semblants, cultius essencialment mediterranis. Tampoc descobrirem la sopa d'all.
No, clar, més o menys tots allà mateix.
Cultivarem kiwis i coses d'aquestes, encara que algun n'hi deu haver-hi, perquè el que dèiem abans de la modificació de... allà, no ben bé a la Vall del Guadalquivir, però sí a la zona de Granada i a la zona de tota aquella zona, de la banda més marítima de Sierra Nevada, allà tenen molts problemes amb els cultius dels alvocats. Perquè necessiten moltíssima aigua, s'ha posat de moda, i buiden tots els aqüífers de la zona.
Tot pels alvocats.
Sí, sí. Imagina't.
Som-hi amb la Maseta, l'última depressió que ens queda.
Sí. Més que una depressió és un altiplà.
Un altiplà.
La traducció de meseta seria altiplà. Es situa al bell mig de la península Ibèrica. Aquest és el que està elevat a una mitjana d'uns 660 metres sobre el nivell del mar, a la mateixa alçada peninsular. No és si per aquí el topògraf de Turno va medir l'alçada allà al cim aquell que hi ha a la Porta del Sol i allò val per tot Espanya, potser ho va fer així, eh? No
ho
descartaria
sabem, no
tampoc.
Ho
I amb la particularitat que està tancada pràcticament en totes direccions. Tu te l'envoltes, envoltada. Per què? Està envoltada al nord per la serralada Cantàbrica, per la serralada Ibèrica a l'est, Sierra Morena al sud i les serralades Bètiques al sud-est. Per tant, està completament envoltada. I a més, li posem el sistema central que la divideix en dos.
Per tant, aquí hi ha moltes muntanyes, eh?
Moltes
tot
muntanyes.
El cercle i una que la divideix.
I una al mig. És el que la divideix entre la submeseta nord i la submeseta sud. La submeseta nord té una alçada més alta, al voltant d'uns 700 metres sobre el nivell del mar, amb algunes capitals, com per exemple Àvila, que està per sobre dels 1.000 metres sobre el nivell del mar. I veiem neu a l'hivern, allò que ve el reportero de Televisió Espanyola, de Telecinco, i l'envien a Àvila per veure com neva. És normal, tindria més mèrit que l'enviessin a la desembocadura del Guadalquivir.
Clar, que allà segur que no hi neva.
Seria més estrany. La meseta té una superfície, aquí ens anem en diverses ordres de magnituds per sobre del que parlàvem abans, de 400.000 quilòmetres quadrats.
Aquesta és molt més gran.
Sí, ocupant les comunitats de Castella-Lleó, la Comunitat de Madrid i Castella-La Manxa. Els rius Duero i el Tajo i els seus afluents són els que la reguen, les dues mesetes, fins a desembocar a Portugal. Els dos rius, el Duero desemboca cap a la zona de Porto, cap a baix, i el Tajo, sabem que desemboca el gran estuari del Tajo a Lisboa. També recomano fer memòria, perquè vam fer un guaita també precisament d'aquests grans rius, dels grans rius ibèrics i els grans rius que naixien al sistema ibèric i desembocaven al sistema atlàntic. L'origen de la meseta és molt més antic. Es troba l'origen en... ja veuràs, el massís Hespèric.
A veure, què és això del massís Hespèric?
És un massís que es va crear amb l'orogènia de l'Hercinià, el Paleozoic, fa entre 500 i 250 milions d'anys.
Per tant, és més antic que les dues valls de què hem parlat abans.
Oh, i tant, molt més antic. Més tard, el massís va quedar esfondrat per l'erosió del Mesozoic i va passar a convertir-se en un sòcol, d'allò que més tard quedaria alterat al Cenozoic, que era l'època on ens trobàvem ara, per l'orogènies alpines, no? L'orogènia alpina va formar el massís galaico-portuguès, les muntanyes basques, les muntanyes del Lleó, la serralada Cantàbrica, el sistema ibèric, Sierra Morena, i també va provocar que el xoc entre la placa africana contra l'europea formés los Montes de Toledo i el sistema central que hem vist abans.
Per tant, aquí ja ho tenim tot format, en aquesta època terciària, no?
Ho tenim ja tot format. I això es veu que és un sistema més antic o de roca més antiga, perquè si les valls anteriors eren envoltades bastant per sediments calcaris, la zona de la meseta són territoris àcids, són territoris granítics. Per tant, és material molt més antic. El clima d'aquesta meseta és bàsicament mediterrani, però continentalitzat. Destaquen els estius calorosos, els hiverns freds, les granes a l'hivern, no ho he dit abans, però de la vall de l'Ebre també destaquen les boirades a l'hivern, i també les tempestes a partir de la primavera. Però aquí tenen un component atlàntic, sobretot a la submeseta nord, molt més marcat que no pas als altres territoris, perquè a l'hivern, sobretot a l'hivern, que és l'època plujosa, i a la primavera, són els vents àbregos, els vents que venen del sud-oest, dels fronts atlàntics, que inicien per Galícia, entren per Galícia, i el primer que es troben és la meseta, i allà sí que deixen molta més aigua que la que deixen aquí, un cop ja han travessat tot el territori de la península ibèrica.
I ja per acabar, quins cultius ens hi destaquen aquí?
Aquí se destaca sobretot el cultiu del cereal. És el que més s'estén en els terrenys aquells... tan grans, no?, tan vastos, que quan llegeix el Quijote ho pots veure, no?, allò de Tierra de Molinos, també.
Exacte.
Però cada cop hi té més protagonisme la vinya. També hi ha regions com tota la Ribera del Duero, que també és molt vitivinícola. I alguns cultius, que també, mira, l'altre dia ho vèiem en un reportatge que feien a la 2, crec que era, del pistatxo.
El pistatxo, ja s'està introduint...
S'està introduint amb molta força el cultiu del pistatxo. També dir que en aquest cas a la submeseta sud és on trobem Madrid capital, que també està elevada a una certa alçada, té tot aquest clima continental més complicadillo, i la rega, un dels afluents del Tajo en aquest cas, que és el Manzanares.
Molt bé, Sergi, doncs avui aquesta classe de geografia on hem descobert les depressions ibèriques.
Exacte.
Gràcies per descobrir-nos i les trobem al proper programa.
Fins la propera.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972 77 10 00. 972 77 10 00.
I ara és moment d'un toc musical amb el Mundo Sonoro del DJ Bigut. Abans, però, volia recordar-vos que, com hem sentit ara, dimecres sortejarem un número de loteria de l'Anxova Milionària i ja tenim oberta la llista. Així que, si voleu entrar al sorteig, truqueu-nos al 972 77 10 00 i us apuntem. Ara sí, Mundo Sonoro del DJ Bigut.
Mundo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Rick Davies is gone but not forgotten. El fundador de Supertramp ens va deixar el passat 6 de setembre del 2025, amb 81 anys a les esquenes. Avui el volem recordar com un mestre del rock progressiu. I aquí recuperem aquest tema Cannonball, la bola de canó, des del seu 8è àlbum Brother, Where You Bound, a on has anat, germà? Good night and good luck. Be good.
Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down. Though you're running round, still you pretend, try to call me friend. Don't say a word, I know just what I heard. Yeah, you've been loose, you just got no excuse. Just feel my rage. Of age. I felt it all, just like a cannonball. Trust in you. Yo.
day, but I've never been so outraged. And I'm watching my head for you. How could you be so untrue? You know I can't stay no more. You know I can't stay no more. I can't stay no more.
Calent és a l'Aigüera.
I ara t'encetem la segona part del programa. Ja s'acosta l'hora de dinar. És moment d'inaugurar una nova secció d'aquesta temporada, que és els secrets de la cuina. Una secció on parlarem de receptes, però sobretot d'aquells trucs culinaris que necessitem perquè totes aquelles receptes ens surtin la mar de bones. I ho farem amb dues grans expertes de la cuina, que són la Joina i la Remei. Bon dia, com esteu?
Molt bé.
Molt bé, perfecte.
Esteu contentes de ser aquí?
Sí.
Sí.
Doncs benvingudes. Avui, aprofitant, no?, que hem celebrat la Festa de la Sal aquest cap de setmana, em dèieu que voleu parlar de suquet.
Sí.
I com ho hem de fer, això, per fer un bon suquet? Què necessitem per preparar un suquet?
Mira, nosaltres abans, que el meu era pescador, doncs quan anava a calar a vora la costa, agafaven escorpa, lluernes, després agafaven, com es diu, l'aranya, aquella que també era molt bona, la rata, i tot això, doncs mira, fèiem un suquet.
Per tant, el suquet és amb una barreja de peixos, no
sí.
És només amb un sol peix.
No, bueno, també se fa, eh?
Sí, tant,
el de rap, que
es pot fer amb rap, es pot fer amb sèpia, es pot amb tot
amb
tipus
escrita.
De peix. Sí, amb escrita també és molt bo, sí, tant.
I vosaltres què acostumeu a fer, suquet d'un sol peix o acostumeu a fer barreja?
Mira, jo sempre, si puc, faig barreja. Agafo una escorpa i una lluerna i una rata, i després, doncs... Es pot fer de moltes maneres, el suquet, eh?
Sí, tant.
Jo normalment sempre el faig d'all, però hi ha gent que el fa amb ceba...
Sí, molt bo, també queda.
Que el fan amb fred, que en diuen,
sí,
no?
Sí, hi ha gent que ho posa tot fred, tot. Però jo no li faig mai, amb fred. Jo sempre tampoc. El faig... El que passa que jo faig sofregit de ceba, i després faig una picada que hi poso tall.
Sí.
I alioli, a part. També.
Per això, que és...
Es pot fer de moltes
maneres,
sí.
Eh?
Sí.
I després també hi ha gent que hi posen pebrot,
sí.
També, saps?
Hi ha gent que posa pebrot, sí.
Sí.
Per tant, aquí ja ens estan sortint altres ingredients, eh?
Sí.
A part del peix,
sí,
tenim
sí.
El pebrot,
sí,
tenim la
sí,
ceba,
sí.
Tenim l'all...
Sí.
Què necessita un bon suquet per ser bo?
La ioli, jo, per mi, eh?
I tant. Bueno, i si és peix de roca, dona molt de gust.
I també molt de gust, eh?
Perquè si el fas, per exemple, de rap... Doncs el rap
queda, com
queda
insípid,
més
eh?
Insípid i sí. Has de fer una bona picada que amb pa, amb torradetes i que doni gust, perquè tot sol
En la picada hi poses un all, també, no?
També hi poso tall, sí, en la picada.
Ametlles.
I ametlles i una torrada, que primer he fregit amb l'oli, el primer de tot. I, clar, també queda bé, però hi has de posar una picada.
Una picada,
o
sí.
Un bon alioli, també.
Sí.
Per tant, podríem dir que la picada i l'alioli són com el secret
del suquet? Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
De fet, aquí sempre s'ha dit que les picades
és la base de
tot. És la base de tot, eh?
Tot arreu.
Amb la carn, amb tot.
Amb la carn, amb tot.
Sí, 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 és veritat.
I què porta aquesta picada?
A veure, depèn de si és de carn o si és de peix, però amb la carn, poder torrada no n'hi poses, però esclar, hi poses ametlles, avellanes, una galeta a vegades, xocolata...
Carai, xocolata!
All, si vols posar-hi julivert, també hi poses julivert.
Sí, sí, sí.
O si no, també una torrada per comptes de la galeta, però vull dir que quasi bé sempre més o menys és el mateix, eh, no, les picades, tant si fas peus de porc com si fas un platillo. Vull dir, és molt important la picada, jo trobo, vaja.
Sí, a per tot, eh?
A per tot, sí, 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 sí.
Perquè què li aporta la picada en els plats?
Home, fas el gust. Passeir i el gust, queda el suc molt i molt, molt dens i queda un gust per xucar pa.
Per xucar pa.
Que això és el que volem, eh?
Sí,
xucar-hi
sí,
pa.
Sí, sí, xucar-hi sí, pa, i tant. Sí, sí.
I abans dèieu, jo li poso en fred, tot això. Què vol dir posar-li en fred,
vale,
o no posar-li en fred?
És diferent. Bueno, si ho vols dir...
No, digue'l tu, perquè jo no el faig mai en fred.
En fred és posar, posàvem el peix tallat a talls, les patates, ceba, tomata i tot això que bulli. I, bueno, i un raig d'oli i tot, i la sal. I tot això que bulli, com està bullit, que ja veus que, que el suc ja s'ha espesseint i amb, de la patata que s'ha desfet, perquè la patata sempre se talla d'aquella manera que les quiches, i així el midó surt més.
Sí,
eh?
Sí.
I queda
això
més
és un
bé.
Altre truc, doncs, esqueixar la patata.
Sí. I després, com està, fas un allioli i li tires, i, i és un suquet, en deien suquet de malalt, aquest.
De malalt, sí. Sí. Sí.
En canvi, jo ara no, jo sempre el faig, agafo alls, els rossejo una mica, i poso la tomata, el dia que me ve hi poso pebrot, després hi poso les patates esquixades, l'aigua que els cobreixi no gaire, perquè... Hi ha vegades que el peix després porta,
treu aigua
i després és com el suquet nega. Es nega.
Es nega el suquet.
Es nega vol dir que hi ha massa aigua.
Hi ha massa aigua. I això has de vigilar molt que l'aigua no passi de les patates.
No, no.
I després, si és peix de roca, ja el pots posar junt amb la patata perquè no se desfà.
És dur.
És més dur.
El peix.
Després, segons quin peix és, l'has de posar més tard perquè si no se desfà.
Vale, primer hem de coure les patates i totes les verdures i llavors hi posem el peix.
Ben cuites, però, no, però una mica cuites.
Una miqueta més cuites.
Sí.
Però el que dic jo no, eh? Ja ho fiquem tot junt i que faci la xup-xup i com està cuit, després també ja s'hi posa l'allioli.
Sí.
El que faig jo, eh?
Sí, sí, sí.
I això, clar, ara m'esteu dient primer una cosa, després l'altra i que faci xup-xup. Quantes hores són, això, fer un
No.
La patata es cou amb un quart, quasi bé.
20 minuts.
Sí. Jo l'únic que faig en fred és el bacallà. Bacallà amb patates. Faig tal com ella ha dit. Hi poso tomata, ceba, all, tot. Que bulli. I després el que faig, això sí, també hi poso picada jo, però sense ametlles ni tot això, una picada d'all i julivert i una torrada de pa.
Sí.
I li tiro perquè quedi una mica més espès. Ara, l'alioli també, per això, eh?
L'alioli veig que és com la picada,
sobretot amb el peix, l'alioli queda molt bé.
El que després hi ha vegades que fas un suquet i hi ha algú que no li agrada l'alioli, i després el que fem és... treus el plat d'aquesta persona i després li fiques, perquè l'alioli és més bo dos o tres minuts abans de tancar el foc, saps?
Com un alioli negat, per dir alguna cosa a dintre.
Sí, i el tires a dintre i el deixes coure amb les patates un minut o dos perquè agafi més el gust.
Això és com la sal, no? Que diuen que no és el mateix si poses la sal mentre s'està cuinant que si li poses després.
Abans, i tant, és molt diferent.
Per tant, amb l'alioli passa el mateix.
Si tota la família no vol anar a l'alioli, doncs després poses l'alioli de part
també.
i cadascú que se'l serveixi.
També.
Exacte, aquí hem de tenir en compte els gustos de tothom
al
final.
No, i tant.
Això està molt bé.
I n'hi ha que els agrada posar-se l'alioli al pa com si mengessin pa amb mantega, i n'hi ha que se'l menjarien a cullerades, vull dir que no tothom és igual.
I vosaltres sou de molt d'alioli?
Jo sí.
La Joina
jo
sí.
Jo no, jo no. Jo me'n posaré, si faig un peix així, me'n posaré una cullerada al plat, ho barrejaré, però això de menjar l'alioli xocat en el pa i com si mengéssim mantega, no. Sí. No, no, jo no, jo no sóc gaire d'alioli.
Jo, normalment al meu home també li agrada molt l'alioli, sempre em diu, noia, fes una mica d'alioli. I sempre, hasta amb els cigrons, posem alioli.
Ah, sí, també hi són sí, bons, sí, eh?
Sí, sí, sí. Ja el teniu allà preparat a la nevera per si un cas, no?
No, a la nevera no, 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 no hi posem no mai a la nevera, ah? No. No, perquè normalment ho fas per un dia. I si te'n sobra una mica l'endemà, però el deixes allà fora. Perquè la nevera queda com
groc, gelat, estrany,
no
sí.
Sé, no, queda com, trencat, sí. Bueno, com cristalls queda,
ah, això, sí.
Una cosa així.
Sí, sí, sí.
Bueno, almenys nosaltres.
Sí, sí. No, Mireia, hem après una cosa nova, l'alioli no es pot posar a la nevera perquè li queden
bueno, aquests... Bueno, sí que s'hi pot posar, que... però com que no té cap res. Cosa que es pugui fer sí. Malbé fora de la nevera.
No, és oli...
És molt natural, i... oli, all... I una sal, mica de sal
i, prou, i, ja està, i una no? Mica de llimona o vinagre.
O vinagre,
sí, sí. Mm-hmm. Per fer l'allioli.
I em dieu, l'allioli el fem per cada dia. El suquet és bo fet del dia o és d'aquells plats que s'ha de fer una mica abans i deixar-lo reposar?
Bueno,
això segons el gustos, eh?
Sí.
A mi
sí,
m'agrada
sí.
Més fet del dia.
Fet del dia, jo també, jo sí. També. Així és com un platillo, és bo fet de, hasta de dos dies.
Sí.
Coses el que suquet, és que saps què passa? Les patates rescalfades, per exemple,
ai, sí, no.
Són dures més sí. Aviat. Els has de tornar a fer bullir, vol dir que se desfan. Que...
Sí.
Jo trobo que el suquet
queda
és bo.
Com una pasta,
sí.
Després de la patata.
Sí, sí, sí. Uh-huh. És sí. Més bo cuit i menjat,
cuit i menjat.
Jo això no vol dir que no el deixis reposar una miqueta però sí. Menjat del mateix dia millor
sí.
Sí, sí.
Això que la gent fa que d'un dia s'ho mengen i els hi queda i l'endemà s'ho mengen, jo ja no puc.
Ha de ser que t'agradi molt aquell plat
sí,
però no.
Sí, sí. No. En canvi la carn sí que m'agrada d'un dia per l'altre.
Clar, clar sí. Que sí.
Però el peix no, no.
El peix millor fet del mateix dia
sí. Per mi sí.
Per mi sí, jo també. Però tots són gustos, eh?
Clar.
Sí, sí,
s'ha de respectar.
A més, sempre...
Si te'n sobra, també te sap greu llençar-ho. Sí, vull dir que també... l'últim te'l menges perquè dius no vull llençar aquest plat. I també és bo. Sí. Mira, a última hora s'ha de tenir gana i prou.
Exacte. Doncs, a veure, recapitulem una mica. Els grans trucs del suquet serien aquesta picada, no?, que dèiem.
Sí.
L'alioli posat just al punt abans,
sí.
Aquest alioli sí. Negat,
sí.
Fet amb peix de roca, no?,
sí.
Que sigui
sí, millor,
així.
Sí, millor, millor.
I el mateix dia.
Sí, sí.
No?
Sí, sí,
sí. He aprovat la primera llista de cuina. Sí.
I això que ara tothom s'acostuma a comprar suc de peix.
Sí.
I fan el suquet, igualment, amb el peix, i a més hi posen brou de peix. A mi això no m'ha agradat mai.
No.
Jo m'agrada més el suc que treu el peix que hi poso. Mm-hmm. Queda el suquet més...
Natural.
Més natural. De l'altra manera queda fortíssim de gust de peix. A mi no, no, no m'agrada.
No, jo també hi poso taiga, no poso brou.
Jo tampoc, eh? Aiga.
De fet, si ja hi poseu el
esclar,
peix, no?
És que ja el peix... El sí, sí. Però jo he sentit a molta gent sí. Que hi posen brou. Sí. Jo no puc suportar.
Mm-hmm. Per tant, un altre, el truc potser més important, no? En comptes de brou de peix, aigua.
Aigua, sí.
I que sigui el mateix
sí,
peix.
El mateix peix que
si tens peix no cal posar-hi més peix, encara.
Clar, exacte. No.
Mm-hmm. I a més, si poses una barreja com tres classes de peix, sí. Vull dir, t'hi dona un gust molt,
sí,
molt bo.
Sí, molt ja n'hi ha prou, sí. Ja n'hi ha prou.
Sí.
Uh-huh. I d'aquestes barreges, quina és la vostra estrella? Quina diríeu que funciona més, de barreja de peix?
A mi l'escorpa la trobo molt fina.
Uh-huh.
Clar que té una miqueta d'espins, bueno, sí. Com tot el peix, no? Però l'escorpa és molt i molt fina. L'aranya també és molt fina.
Sí, tots aquests peixos tot. De roca són,
la,
donen
la
un gust molt bo.
Molt
menjaries les patates i deixaries el peix, per sí. Mi, eh? Perquè jo això de triar espines no és la meva. Jo sí, jo sí. El suquet de rap o de sèpia o
escrita, així,
o escrita sí. Encantada, però tots aquests peixos de roca que són tan bons, jo menjaria la patata i el peix deixaria que algú que li agradi allà està mitja hora buscant les... No, no, no.
Bueno, però normalment
no
agafes
paciència, jo.
Tota la
part de la
cua. Part de sobre, que no té espina.
Que no té espina, sí, però mira, jo no...
Ara hi ha gent que ben escura el peix, eh? Jo ho he vist, eh? Agafen el cap, I l'escuren tan bé, oi, que sí. Jo dic, ostres, no sé com ho fan. Que també és molt bona la galta del peix.
La galta és,
és el que hi ha aquí.
El més bo de tot, per
és
mi.
És molt i molt bo,
sí,
eh?
Sí, sí.
És molt fina, la galta.
Però, esclar, és tan petitona que...
Sí,
que...
sí.
I l'has d'anar a buscar allà dintre,
sí.
Aquell cap, eh?
Sí, sí, l'has d'agafar d'aquí, és molt fina, sí.
Perquè
sí.
Quina part del peix hi poseu? O li poseu tot?
Tot, tot, tot. Tot.
Aquí s'aprofita
sí,
tot, eh?
Sí, sí, sí. I si fas rap, també hi poses el cap, també.
Sí, clar,
i les galtes del rap són grossíssimes. Sí. Comparat amb els peixitos petits, ja.
Sí, sí. I el peix, jo, si és una miqueta gros, el tallo dos o tres talls, dos talls o dos, però el cap també, perquè el cap és el que
és el que dona més gust, sí.
Mm,
és el
carai.
Més gust, sí.
El cap és el que dona
el
més
dona
gust.
Més gust, sí.
Però llavors el peix entenc que queda desfet allà dins.
No,
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 de
desfà,
roca no, són...
no es desfà.
No, no, no es desfà. No, no.
L'únic que se desfaria ja no és de roca, és el lluç. El lluç,
ah, sí, seguida. El lluç. Pues ja,
queda
el lluç
tot
ja no
desfet.
Mai de
no, 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 no val la pena.
Peix no,
de... En canvi, l'escrita també queda ben dura i ben enganxada. L'escrita
queda molt bona.
Sí, sí. Sí. Mm-hmm.
Que ara te diré una cosa. Abans, que, perquè tots som pescadors a casa meva i el meu sogre, el meu home, l'escrita no tenia gaire anomenada.
No.
No, no,
era ordinària,
no, era ordinària, no portaven mai. Per... Jo no havia menjat mai d'escrita, sempre la deixaven.
I en perquè canvi, no es venia?
No, molt poc, mm-hmm. Molt poc. I en canvi ara té un valor...
Ostres,
sí,
ha canviat,
sí,
això,
canviat,
eh?
Sí, sí, canvia sí. Molt.
És curiós.
Sí, sí.
I és bona, us agrada a vosaltres l'escrita?
Sí, el que passa sí, que sí. Poder tu no menjareu aquí, però jo que vivia a l'Armentera venien les peixateres de Sant Pere Pescador
i us en menjàveu.
Deien clavellada, elles.
Clavellada, sí. És que hi ha escrita i clavellada.
Ah, bueno, doncs sí. Ho portaven i sé que
sí,
a casa
mateix,
fèiem,
sí.
En fèiem.
Sí.
De, sí. Hasta fregida la fèiem.
Però nosaltres, com que havien sigut pescadors, doncs...
Però és diferent.
Ho feien, mira, era així, com d'altres coses, que sí. Ara tenen molt de valor.
Sí.
I abans, el pops, ara tenen un valor,
sí,
bueno, molt. I abans...
I abans no menjàveu.
No, menjàvem,
era
sí.
Era ordinari, també.
Era, sí, en menjàvem, sí, perquè havien fet moltes coses, en pop també, eh? Però no... No com ara, que vas a comprar, li val una fortuna.
Sí, és car el pop.
Hosti, és molt car, eh? Vaig quedar morta l'altre dia.
Sí, no, i em va comprar una cua per fer una mica de, sí. D'entrant i...
Sí, sí, sí.
Doncs,
això que és bo.
Doncs molt bé, noies, moltes gràcies per compartir-nos aquests secrets per fer un bon suquet
un
i
bon
esperem
suquet,
que
sí.
Els oients que ens hagin escoltat puguin canviar alguna cosa dels seus suquets perquè els hi quedin més bons.
Ah, això.
Molt bé.
Suposo que ja s'ha entès bé, no? D'una manera i de l'altra.
Sí, tant,
i tant. Ens trobem un altre dilluns per seguir parlant de cuina.
Molt bé.
Molt bé.
Gràcies.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
La línia de gel. En el sistema solar hi ha una línia imaginària, més que una línia seria una zona imaginària, que divideix el sistema solar en dues parts. La part més propera al Sol d'aquesta línia i la part a partir d'aquesta línia cap a l'exterior. Quina és la diferència entre aquestes dues zones? Doncs que en la primera part, en la zona més propera al Sol, molts compostos estan en forma de gas. L'hidrogen, l'aigua, l'amoníac, el metà, etc. Per què? Perquè la temperatura és suficient i allà aquests compostos són volàtils, estan en forma de gas. Però passat aquesta línia de gel, que en diem, més enllà, la temperatura ja ha baixat, ja fa més fred, i aquests elements ja no estan en forma de gas, sinó que estan congelats. Trobem gel d'aigua, gel d'amoníac, gel de metà, gel d'hidrogen, Perquè a l'espai, com que no hi ha pressió, no passem de gas a líquid i a sòlid, sinó que es passa directament de gas a sòlid. I, per tant, tenim una zona on hi ha aquest pas. Es diu la línia de gel. I en el sistema solar, aquesta línia de gel es troba a la part central del cinturó d'asteroides. Si recordeu, tenim quatre planetes petits, Mercuri, Venus, la Terra, Mart, hi ha un cinturó d'asteroides i després quatre planetes grans, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Doncs aquesta línia de gel es troba just al cinturó d'asteroides i separa el sistema solar en dues parts ben diferents.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va de la vaixella de guardar. Tens alguna vaixella guardada? D'aquelles que només surten per Nadal o quan ve alguna visita important a casa. Jo en tinc una. És una de molt especial. La vaixella de la Cartuja de Sevilla, amb aquells dibuixets delicats de color bordeus. Molt bonica. Me la va regalar la meva mare fa un piló d'anys. I recordo que l'anava comprant de mica en mica fins a arribar a completar una vaixella que no li falta cap detall. La vaig posar a la vitrina del menjador, com si fos una vitrina d'un museu. No es podia tocar. No volia ni tocar-la, no sigui cas que es trenqués algun plat. I allà es va quedar durant un bon temps, fent bonic, fins que un dia vaig pensar: la vida passa com un estel fugaç i no saps mai què pot passar. Així que ha arribat el moment de fer servir la vaixella. I va ser com un ritual. La vaig netejar i la vaig passar directament a l'armari de la cuina, on hi ha els plats de diari. Era el moment de renovar. I així va ser com vaig decidir que res a guardar, que hem de gaudir el moment del que ens agrada. I vaig barrejar-la amb els plats de cada dia, tots diferents, amb coberts de tot i colori, i ara cada àpat és una petita festa. I sí, potser es trenca alguna peça, però mira tu, qui no en remena no en trenca. I parlant de trencar, et proposo't una cosa. Aquesta setmana, trenca la rutina. Decora la taula amb flors o una fulla d'olivera, per exemple, o alguna cosa diferent del que facis habitualment. Compra un pa diferent i treu la vaixella de guardar. Fes-ho per tu, sense excuses, perquè les coses boniques no són per guardar, són per viure-les.
I amb aquesta reflexió de la nostra artista Roser Martínez, tanquem el programa d'avui i ens retrobem demà amb noves seccions i nous col·laboradors. Gràcies per escoltar-nos.
El més calent a l'aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
Se'ns va fer tard.
Se'ns va fer tard. Va dir: no agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.
Ja et deixo aquí sobre un cobrellit, perquè ara no, però després pot rascar. Gana, vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa.
La manera... Ràdio L'Escala.
La xarxa.